Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Dani Sainz de Aja. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a tots els catalans perquè abracin la idea del referèndum d'autodeterminació. En el discurs institucional amb motiu de la Diada, el president ha dit que el referèndum és l'única opció que permet a independentistes i no independentistes sortir a guanyar.
Per això defenso el referèndum com la proposta més inclusiva, perquè permet a totes les opcions tenir l'oportunitat de guanyar. I totes hem d'acceptar el resultat, perquè cap projecte de futur es pot basar en la imposició per sobre de la majoria.
Al discurs, el president aragonès ha posat en valor la taula de diàleg i ha demanat unitat interna, teixir aliances externes, temps i perseverança. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Aragonès ha reclamat als escèptics amb la taula de diàleg, en referència a Junts, que concretin quina és la seva alternativa.
Si algú creu que hi ha una via alternativa, que l'expliqui i la concreti. Però que la concreti de veritat, exactament, no només paraules, que es concreti. I crec que no s'ha concretat, això. Per tant, fins que no es concreti, l'últim, només hi ha una proposta sobre la taula a curt termini, que és forçar l'estat aquesta negociació.
Junts ha respost que qui ha de demanar concrecions és a Pedro Sánchez. El Sartadi és la portaveu de Junts.
Perquè aquí, qui se li ha de demanar concreció és en el govern espanyol. Quina concreció ha donat? No tenim data, no tenim ordre al dia i no tenim, encara avui, a dia d'avui, la composició dels membres del govern espanyol.
Amb l'enèsima enganxada entre els socis de govern a Catalunya i amb el malestar generat per la decisió de Pedro Sánchez de retirar la inversió a l'aeroport, aquest dissabte se celebra l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb la participació de les institucions, partits i entitats. I a la tarda, la manifestació convocada per l'ANC que acabarà amb un acte polític davant l'estació de França. I el Parlament de Catalunya ha lliurat la medalla d'honor de la institució als represaliats del procés independentista. L'acte s'ha convertit en una crítica al paper de les institucions de l'Estat contra aquest procés, però també ha suposat una crítica al paper de la Generalitat. Laura Borràs és la presidenta del Parlament.
Vull creure que potser aquest serà un gest que ajudarà a fer possible, com he demanat tantes vegades, que les acusacions de la Generalitat siguin retirades. Així ho vam exigir en aquest Parlament, precisament durant un ple quan vam conèixer una condemna injusta.
Ara, altres notícies en format més breu. Els bombers han atès un centenar d'avisos pels aiguats que han caigut aquest divendres a diferents punts del país. Els avisos han estat per incidents de poca gravetat, com inundacions en baixos o carrers i arbres caiguts. Protecció Civil manté la prealerta del Pla Inuncat i al llarg de la tarda ha demanat que es limités la mobilitat i evitar acostar-se a zones inundables. Preocupa la imprevisibilitat dels ruixats, que han estat intensos i molt repartits per tot el territori. Al vespre, les tempestes han anat a la baixa, però s'esperen més ruixats a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre al llarg del dissabte. Canvien l'estratègia de vacunació de salut. Els grans punts aniran desapareixent i s'actuarà localment per anar a buscar la població que falta. A partir d'ara, els esforços se centren a potenciar punts sense cita a dos llocs, als barris de Barcelona amb índex de vacunació baixos i també a les universitats per tal d'arribar als joves. Ho ha explicat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Nosaltres ja portem molt de temps fent estratègies molt dirigides i, si se'm permet l'expressió, microquirúrgiques. També ho vam anunciar, que anirem replegant això perquè no té sentit mantenir grans i grans punts. Segurament en deixarem algun.
En marxa la setmana del llibre en català, que aquest any es torna a celebrar el moll de la fusta de Barcelona per mantenir les mesures anticovid que ja s'hi van aplicar l'any passat.
Jo veig la Setmana del Llibre com un grandiós homenatge als catalans que no han defallit a l'hora de parlar.
La sessió inaugural ha comptat amb un parlament de l'escriptora Maria Barbal i un homenatge a Jordi Cussà, desaparegut al juliol, autor d'obres com Cavalls Salvatges o Formentera Lady. El sector ha mostrat cert optimisme de cara a la represa literària, però ha demanat ajudes a les administracions. Sentim el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Joan Sala.
Que aquesta falsa aparença de que el sector va bé només és possible perquè tot un seguit de lletraferits escriuen, publiquen i venen llibres, tot exercint una autoexplotació que cal parar. Ha arribat l'hora de dir ben clar i ben alt que les administracions han d'ajudar molt més del que s'ha fet fins ara al sector. Cal un canvi de paradigma.
La Setmana del Llibre representa 270 novetats editorials, milers de títols de fons i 500 capçaleres de revistes i premsa. esports, amb David Ubach.
Aquest cap de setmana reprèn la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Amb el Sevilla-Barça posposat, l'Espanyol rebrà diumenge l'Atlètic de Madrid, amb la baixa de Sergi Gómez per sanció. A més, Vicente Moreno ha anticipat més absències i jugadors blanquiblaus dubtosos.
Tenim altres cops en molèsties, en típiques molèsties, que fins a última hora no saps si vas a poder comptar en ells. Algun jugador més que sí tenim ja descartat de cara al partit per alguns problemes.
D'altra banda, els clubs catalans de l'Eurolliga d'hoquei patins i també els més importants de Portugal, Itàlia i França han renunciat a ser presents en el sorteig de les competicions europees de demà. La raó són les discrepàncies pel que fa al sistema de competició. A l'NBA, des dels principals mitjans dels Estats Units, es dona per fet el traspàs de Marc Gasol de Los Angeles cap a Memphis. La intenció és que els Grizzlies acabin rescindint el contracte del pivot perquè pugui tornar a casa nostra. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Daniil Medvedev s'ha classificat per a la final, en superant 3 sets Félix Auger Aliassim en les semifinals. L'altra semifinal enfronta, a partir de la 1 de la matinada, hora catalana, Novak Djokovic amb Alexander Zverev.
Fins aquí les notícies. Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio.
A partir de les 4 de la tarda, un especial informatiu amb Òscar Fernández i Laura Rossell.
Primera diada amb els presos independentistes al carrer.
Tot i que encara en pandèmia.
La setmana abans de la taula de diàleg Estat Generalitat.
Seguirem en directe la manifestació al centre de Barcelona amb totes les reaccions i l'anàlisi dels experts.
Amb connexions arreu del país, a Madrid.
L'ensorrament d'una de les dues.
I als Estats Units.
Del World Trade Center.
Pendents del 20è aniversari dels atemptats de l'11S.
I a les 9, l'anàlisi final de la jornada al Catalunya Nit amb Kilian Sabrià.
Aquest dissabte, viu la diada en directe a Catalunya Ràdio.
Dins teu. Meteomauri.
Green Meteomauri aquesta setmana ens porta un anunci de Barcelona que menja la contaminació de 3.000 cotxes al dia. Toca Setmana de la Mobilitat Sostenible. I ens acostarem també als ossos del Pirineu. L'entrevista la fem a la gent del grup Borges amb 125 anys d'història.
Green Meteomauri, aquest dijous a partir de les 8 del vespre a catradio.cat, amb el patrocini de l'energia de Solar Profit.
Ai, Alfons, mira que són monos els oients de la finestra discreta. Hi ha un que es diu Josué,
Josué,
que diu: moltes gràcies pel que feu pel cinema, no em cansaré de repetir-ho, que llarg es fan els estius sense la finestra indiscreta, guai! I aquí un altre que diu: avui per fi torna la finestra indiscreta, torna l'espectacle, torna el cinema, torna la música, en definitiva, torna el programa de referència pels amants de la cultura i l'entreteniment a Catalunya Ràdio. Qui l'ha pagat, aquest tio, Alfons? No, de veritat, hem d'estar preparats per sentir coses maques, no? Ja toca. Mira, per exemple, l'Isra diu: us escolto sempre pel podcast. Bé, no sempre ha sigut així, perquè crec que encara guardo cintes caset de la temporada quan vau estrenar Nightmare Before Christmas i jo gravava les bandes sonores per la nit. I aquí hi ha un altre... Aquest fa molta il·lusió, al fons.
A veure.
El Marc diu: he gaudit molt els jams d'entrecita d'aquest estiu, encara que és una llàstima que no l'hagi pogut trobar al podcast. Doncs es pot trobar, perquè hi ha un altre que els ha trobat. Però m'alegro molt de tornar a poder descarregar els vostres programes, també l'audiovisual, cada dissabte a llevar-me. I més! El Lluís diu: hem de felicitar-vos pels llams d'entrecita. He hagut d'explicar als meus amics què és un arc voltaic i com es feia la llum dels projectors de cinema. I com el carboni, principal component de l'entrecita, era el material únic per a aquesta funció. Ha sigut un xic vertiginós cada capítol, però m'ha agradat. Algun dia he anotat coses, però anava massa de cul sentint el que dèieu. I al final he decidit fer el Johan, és a dir, jugar... i això ho entens tu, això del
sí,
Johan?
Salit i disfrutar.
Jugar i disfrutar. Encara me'n falta algun per escoltar podcast. Però callem un moment, que ja arriba aquí la companyia i comencem a preparar... Ara, la finestra. Arriba la finestra. Sí que comencem, sí que comencem. A veure... un, dos, tres... Preparada, Núria?
Preparada.
Vols formar part del comitè de benvinguda d'aquesta finestra indiscreta?
Encantadíssima.
Anem-hi.
Thank you. It's time to start. My time to start.
Et reconeixes, no?
Sí, sí, home. La nena de fusta.
La nena de fusta també. Ai, Núria, bé, doncs aquesta temporada comencem així, de moment, i el que fem és celebrar els 35 anys de la Finestra Indiscreta. Fem 35 anys enguany.
35 anys, per Déu.
Per antena. Ei, que sí? Cansa una mica d'imaginar-s'ho, no?
Sí, sí, millor no pensar, eh?
No cal. Mira, nosaltres ho podem resumir molt bé. Estem aquí i érem fa 35 anys. I, per tant, fa 34, quan ja existia la Finestra Indiscreta, va aparèixer una pel·lícula que es va acabar convertint en un musical fins i tot millor que Net. I can never explain why I follow this lunatic moon when it calls to my crazy heart. Doncs aquest és un musical que es deia Women on the Verge of a Nervous Breakdown. És a dir, el musical inspirat per Mujeres al borde d'un ataque de nervios de Pedro Almodóvar amb Patti Lupone. Fa 34, el 23 de març del 1988, després de dos putes d'una història que terminava en boda de Pepe Lucibón, de Quechoyó i de la Llei del Deseo, es col·loca al cim internacional definitivament d'un trajecte que ha acompanyat fins a Madres Paral·leles i el futur manual per a Mujeres de la Limpieza. Gràcies a Maura, Serrano, Barranco, De Palma, Lampreave, León, Mamber, Banderas, Montesinos, Guillén i Andrés López, Calvo, Agustín, Bonets i Alcaine, Salcedo, Murcia, Esther García, Núñez y Gatti y l'Antoni Llorenç.
¿Dónde se va? A Estocolmo, esta noche, con Paulina Morales.
¿A Estocolmo?
Pero, ¿por qué no lo dijiste antes?
Es que acabo de descubrirlo, atando cabos.
Atando cabos, sí.
Claro, ahora lo entiendo todo. La llamada. Qué tonta he sido, Carlos. ¿Cómo no me había dado cuenta? Una jugada perfecta la de su abogada, señora.
Y no sabía que los chiitas pensaban secuestrar ese vuelo.
¿Los chiitas?
¡Sí! Pero si lo sabe toda España, lo acaban de decir por la televisión.
Llàstima que no se li va ocórrer dir talibanes en lloc de xiitas, que llavors seria perfectament integrable a l'actualitat, no?
Seria una realment com si fos allí.
Fa 34 anys el cinema sonava d'aquesta manera i ara, on hem arribat, l'any passat, total, va i sona d'aquesta.
Sí, és un... hagué triat aquest tema del Marilyn Manson, que no és precisament la persona més popular ara mateix, Núria, també s'ha de dir, però és veritat que aquest disc, tan fosc com és ell, no?, que es titulava We Are Chaos, en el 2020 tenia molt de sentit que sortís, i aquest tema, Don't Chase the Ted, a mi és un tema que m'entusiasma, però que vull posar en sentit positiu, perquè, com diu l'estribillo, la Finestra Indiscreta mateix, si aquesta nit dura per sempre, no importarà si no hi ha un demà.
De Finestra Indiscreta, d'alfa a omega, de començament a final, de final a començament. Estem recuperant fins i tot l'esperit dels jams d'entrecita en directe cada divendres al vespre fent aquest programa on podem resoldre enigmes increïbles que ens proposen els oients de la finestra, com per exemple Carme, que quin és el nom real del pianista i cantant de la pel·lícula Casablanca, vol dir de la cançó d'Uli Wilson, que la cantava, però el que no sap molta gent és que no sabia tocar el piano, i qui tocava el piano a Casablanca era Jan Vincent Plummer.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Dedicat al Jaume Figueres, a qui tant estimem, de part del Xavier. Fa uns dies vaig tornar a veure Camelot. Quin cunyàs de peli. Fins i tot les cançons són horroroses. No entenc com el Jaume Figueres li agrada tant. Dos anys més tard, el director va tornar a dirigir una superproducció com és La leyenda de la ciudad sin nombre, i no hi ha color amb l'altra. Sens dubte, la millor peli de Joshua Logan i un dels meus musicals preferits, amb Gene Siebert, que, per cert, va tenir alguna cosa a veure amb Jean-Paul Belmondo, de qui parlarem d'aquí una estona. Jaume, si ens escoltes, perdona'l, sisplau, perquè a vegades no saben el que diuen. La Núria Vidal, primera intervenció de la temporada. Benvinguda una temporada més a la finestra, Núria.
Encantada d'estar aquí amb vosaltres i celebrant 35 anys. És que se m'ha posat...
La pell de gallina.
La pell de gallina, de veritat.
Com a nosaltres, la Sílvia Andrés, el Benja Estacio, l'Oriol Fidalgo, l'Àlex Gorín, l'Alfons Gorín, el Carles Romero. Avui també tindrem de convidat el Marc Garriga i els que no hi són avui, Desi de Fez, Fausto Fernández, Alba Laguna, Guillem Maria, Lis Tapiol, Pere Vall, però que tornaran, que han tornat i que hi seran durant molt de temps si de nosaltres depèn. Ja ho sabeu, veniu amb nosaltres, jugueu amb nosaltres, concurseu, feu el que vulgueu, opineu sobretot a través de facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr.
El río que lo traía todo, un día trajo a un hombre en el vapor correo.
Harriet, Valerie, ha venido.
¿Quién?
El americano, el primo de John. Esta mañana lo vi en los pozos del té. Sabía que era una señal. Vamos, venid a verlo. Vamos.
No grites tanto.
Sabíamos muy poco acerca de él, pero Nan nos había dicho que venía de América para visitar a su primo, nuestro vecino, el señor John. Él también se llamaba John, el capitán.
Un aniversari gloriós. Es va presentar el 30 d'agost del 1951 al Festival de Venècia. Doncs ha fet 70 anys. Tres noies i una novel·la de Rumer Goden, rodada a l'eix de Bengala. 70 anys de què, Núria Vidal?
Del río.
Ah,
del
río.
Del río de Jean Renoir, que bonita era, que maca, que pel·lícula. No, a més, la vaig veure no fa gaire i s'aguanta, de veritat.
Meravellosament.
S'aguanta tot, eh? El clima, l'aroma i el nen i l'arbre...
És increïble, increïble. Doncs, escolta, l'única que és viva és la noia protagonista, la Patricia Walters, que no va tornar a fer cap pel·lícula més, i és l'única que ha sobreviscut de tot l'elenc d'aquest film,
no? És que 70 anys ja són molts anys, eh?
Jean Renoir, després de la seva etapa americana, va fer El Rio a la Índia, després se'n va anar a França i va fer La Carrozza d'Oro, amb l'Anna Magnani, French Cancan, El Ene los Hombres, Comida en la Hierba... Bueno, una etapa gloriosa també de maduresa de la seva carrera. I ja que parlem de la Índia... Dedicarem aquest moment que ve ara a un amic desaparegut que es deia Terenci Moix.
Nunca la pantalla le ha ofrecido más. La inquietante belleza de María Montes. El esplendoroso espectáculo del Medio Oriente. La fiera aventura de los atrevidos. Alí Baba y los 40 ladrones.
María Montes, la primera y única dominicana que ha logrado el estrellato en Hollywood, nació en Barahona en 1912 con el nombre de María África Gracia Vidal. Hija de padre español y madre vanileja, contrae matrimonio a los 20 años...
María Montes, yo no sabía que se había de decir María Montes.
Toda la vida ha sido María Montes.
Sí, pero aquí esta señora es dominicana y debe saber que se ha de decir así, ¿no?
Eso de los accents es muy raro.
¿Qué se recuerda de María Montes hoy día?
Yo creo que... Y creo que difícilmente ya se recordarán también de Terenci Moix, y eso es más greu.
Bueno, escolta, vos estás posando muy complicado, ¿eh? Si es así, yo plego y me marcho. Perquè algun dia pugueu dir, ja no me'n recordo ni de la finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
Sí, 35 anys de finestra i més de 35 finestres per vosaltres. Full Metal Non-Stop Motion. Ah! Aquesta setmana i sense atacs de nervis, us fiquem al tòrnix. Marilyn Manson, Pearl, Henry Thomas, Elliot, E.T. Belmondo, Orlando, Adam Sandler, Los Brincos i un plus d'audiovisual i Mikis Theodorakis. Sorba... Zorba.
La finestra indiscreta.
Dance.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Come on, my boy.
Tot això de Maria Montes tenia una raó de ser, clar, no és perquè sí. I és que resulta que va morir als 39 anys,
jove,
el 7 de setembre del 1951, fa, doncs, 70, ofegada a la seva banyera.
Ostres.
De tal com ho sents.
No ho sabia, o no me'n recordava, en tot cas.
Sí,
no?
Ofegada a la seva banyera. No ha mort a la seva banyera, però també ha mort joveníssima aquesta dona que us està cantant, Sarah Harding, una noia de Manchester que va morir el dia 5, als 39 anys de càncer de pit, cantant, model, actriu, descoberta als pop stars de Rivals de la televisió anglesa i reina d'un grup de dones que cantaven que es deien Girls Aloud. Alfons, tu la recordes una pel·lícula que es deia Bad Day? Jo no me'n recordo ni de la pel·lícula.
No.
I de Free Fall?
No, així pels títols, no.
I Centrinians?
Em sembla que no feia grans pel·lícules, eh?
No, i sèrie de televisió que es deia Coronation Street?
No, tampoc.
Doncs mira, és el que va fer en cinema aquesta noia que us cantarà la primera part de La finestra indiscreta. La de coses que hem dit en tan poca estona, però preparats, perquè ara s'està acabant el Festival de Venècia i un moment ens demana pas qui ha anat al Festival de Venècia, que nosaltres no hem pogut anar, mira per on. Doncs amb la música de Hans Zimmer, d'aquest Dune que s'ha presentat al Festival de Venècia i que ja podrem presentar-vos la setmana que ve. Alfons, aquí tenim a Venècia.
Doncs el Marc Garriga, evidentment.
Marc Garriga, benvingut a La finestra indiscreta. Bona nit.
Bona nit, guapos.
Bé, ja ens explicaràs, Dune, què et sembla, però el Festival de Venècia s'està acabant. Portes molts dies aquí empaquetant pel·lícules per tota la temporada. Jo et faré dues preguntes d'entrada, al fons, per mi són indispensables. Venècia o Cannes, la primera. I la segona és qui guanyarà, Marc?
Uf, mira, a Cannes vaig tenir la sort d'encertar-ho perquè no saps mai els jurats què pensen i amb Titan vaig fer l'aposta i va ser aquesta la guanyadora. Aquí ho veig molt difícil, molt difícil. Per mi, Venècia ja està, no sé si un, dos, tres esglaons per sobre de Cannes, per totes les estrelles que han vingut, per com han desembarcat aquí les majors, plataformes, etc. Jo crec que l'ambient que es respira aquí, la gent, també, Àlex, comparat amb una mica la tristor que hem viscut aquest any a Cannes, aquí ja torna a haver-hi ambient de festival 100%,
Bé, els de Cannes s'ho han buscat, O sigui, en realitat és un suïcidi programat per ells mateixos. En fi, només volia tenir la constància de que la cosa continua en primera divisió i segona divisió. A partir d'aquí, Marc, tu ens diràs cap a on hem de mirar aquesta temporada gràcies a Venècia.
Doncs mira, jo per mi, de moment, la pel·lícula que més m'ha impactat fins ara, el que passa és que està fora de competició i per tant no comptaria pel palmarès, és la d'Edgar Wright, Última noche en el Soho, que té dues interpretacions femenines. És una tònica bastant destacada en aquest festival i potser ja en el cinema recent en general. Els bons papers per actrius i les grans interpretacions de dones increïbles en pantalla. I aquí hi ha l'Anya Taylor-Joy, que es va fer famosa amb Gambito de Dama, i la Thomasin McKenzie, que són dues dones en dues èpoques diferents a Londres, les dues noies innocents que arriben a la gran ciutat, una per formar-se com a dissenyadora, l'altra com a cantant, i que a través dels somnis interconnecten. I vaja, una pel·lícula que té elements de Hitchcock, de Powell, d'Argento, de Romero, molt seductora, amb una música, una banda sonora dels 60, amb els Downtown de la Petula Clark com a emblema fantàstica, i per mi és la pel·lícula que crec que heu de desitjar més veure en els pròxims mesos.
Doncs la veritat és que amb el retard que ja portava aquesta pel·lícula, Marc, vull dir, més fer-se la boca aigua per Edgar Wright,
total, sí.
No podem tenir ja,
L'altre per mi és Spencer, la... aquí tenim la Kristen Stewart, que també està fantàstica, es mimetitza amb Lady Di, ens transporta per aquella angoixa, l'abandonament, el menyspreu per part dels Windsor, un retrat psicològic molt intens de Pablo Larraín, i crec que és una pel·lícula que aquesta sí, aquesta competició pot tenir força números per estar al palmarès, si més no ella, igual que la Penélope Cruz, que fa doblet amb Madres Paral·leles d'Almodóvar i Competència Oficial. Jo crec que més per Madres Paral·leles, per mi el paper que fa allà és un dels seus millors, si no el millor de la seva carrera, i a Competència Oficial és un film que és una mica més un divertimento, no? Que té molta gràcia i té molt suc, i Antonio Banderas també està fantàstic amb aquests excessos dels actors i totes les totes aquestes coses que fan darrere la càmera que aquí intenten transmetre'ns. Podria ser Penélope Cruz també, o Almodóvar fins i tot en el palmarès. Anna Maria Bartolomei, una actriu molt jove francesa, una pel·lícula que es diu L'Acontecimiento, que parla de l'angoixa d'una noia que vol avortar. Això és a la França dels 60, quan estava castigat amb penes de presó. També fa una actuació molt, molt interessant. Per tant, el tema de la Copa Volpi a millor actriu, jo crec que serà el premi més discutit. I si parlem també de pel·lícules que poden tenir, que poden agradar, per exemple, Bong Joon-ho, que és el president del jurat, jo apostaria per The Card Counter, que és el film de Paul Schrader, per mi la segona millor pel·lícula del festival en conjunt.
És un Aufènix que ressuscita, eh?
Totalment. Aufènix, Paul Schrader...
Sí, porta uns anys, el Paul Schrader, fent unes pel·lícules molt interessants després d'uns altibaixos importants, eh? Sí.
El Reverendo estava molt bé, i aquí també doncs és un film sòrdid, introspectiu, que també és de denúncia, una mica com Paràsits, eh? Aquí és un exsoldat que... Bueno, va cometre atrocitats a la guerra de l'Iraq i intenta oblidar-ho d'alguna manera amb el joc, amb els casinos, etc. I Jane Campion, l'altra Aufènix, com dèieu, també molt desapareguda. Netflix, havia de ser Netflix, doncs la torna a posar en primera plana amb El poder del perro, un western sobre la masculinitat tòxica. Aquí Benedict Cumberbatch també seria gran aposta per endossar el premi a millor actor. Un film molt poderós. Jo crec que per aquí podrien anar les coses, però ja veurem.
Cada any Venècia col·loca una multitud de títols en els Oscars últimament, i sí, a banda que jo veig a Kristen Stewart finalista a l'Oscar pel personatge que fa,
és la que està sonant amb més força. S'assembla molt a Jackie Spencer per això, o què?
Bé, no, és, aquesta seria com més cerebral, jo diria. És més introspectiva, de més com més ella. Se centra només en 3 dies de Nadal. És només és veure un estat d'ànim i viure-la amb ella.
Val. Bueno, però en certa manera també és això que havia fet amb Jacqueline Kennedy, no? Allà tancada amb si mateix el seu vestit i aquella nit, no? O sigui que Déu-n'hi-do. Escolta, d'on estaran els Oscars?
Home, a l'apartat tècnic i visual, segur. O sigui, és esplendorosa en aquest sentit. I Hans Zimmer potser també. No és que no m'hagi agradat, eh? Per mi sí que és una de les decepcions del festival, però la trobo immensa a nivell visual, però a mi m'ha deixat una mica fred. A mi Timothée Chalamet em fa molt enrere. Denis Villeneuve ha dit aquí que el més complicat de tot el rodatge va ser controlar el pentinat de Timothée Chalamet. I l'entenc perfectament.
Jo també, jo també, perquè li tinc molta mania, eh? O sigui, que quedi clar, eh?
Home, és veritat que centralitzar-ho tot, no? El concepte aquest de l'escollit amb Timothée Chalamet, no l'acabo de veure, eh? Molt clar. I el fet, Hans Zimmer, que has mencionat, Marc, fa que cada vegada em recordin més Villeneuve i Nolan, perquè, clar, ara ja converteixen compositor, i aquesta fredor... És a dir, els actors convertits en extras de la megalomania ja dels directors, però l'Àlex li entusiasma.
A mi m'agrada moltíssim, ho sento, Marc, però sobretot em sorprèn perquè he de dir-t'ho. Quan he vist aquesta adaptació de Dune, la meitat, perquè, clar, falta una altra pel·lícula, no he pogut deixar de pensar que tot George Lucas i la Guerra de les Galàxies s'origina, neix i s'entén a partir del fet de que existia el Frank Herbert. I clar, una cosa és tan solemne com una cerimònia religiosa, i l'altra
És una joguina de Madelmans, però...
A mi m'agrada que facis aquesta comparació perquè, primer, li vaig trobar una semblança molt clara i evident, que són aquelles proteccions que tenen quan lluiten, que surt el blau i el vermell quan estàs mort o no, que és les espases làser, i l'altra és que jo tinc l'esperança, és a dir, a mi em va passar volant, la pel·lícula, no em va avorrir gens, jo tinc l'esperança que quan veiem la segona part i veiem el tot, jo crec que encara entendrem millor l'obra i la valorarem més.
Falta que la facin, eh? Dependrà de si funciona o no funciona.
El Belinaef ha lluitat molt perquè sigui només estrena cinematogràfica, jo crec que és un encert, perquè aquesta pel·lícula no li veig sentit ara mateix, a veure-la per primera vegada almenys a casa, vaja.
Algun detall
important... Però no serà una estrena simultània amb HBO Max?
Crec que...
Aquesta, sí.
Que Warner és l'única que va decidir tirar enrere, finalment.
Vale.
A veure...
Alguna cosa així molt important de saber en referència a tot el que has vist al Festival de Venècia?
Halloween Kills, si voleu, per acabar.
Ui, quin drama!
Aquest enèsim capítol d'aquesta saga. A mi l'anterior, de David Gordon Green, no em va semblar malament. Estava bé com recuperava aquesta franquícia, però aquí jo crec que ja es fa un embolic, eh? La idea de que tots som Laurie Strode, tots som Jamie Lee Curtis, tots hem de lluitar contra el mal, al final la turba, eh? Jo crec que cauen errors d'entregues anteriors, de poca credibilitat, de laberints que no acaben d'estar ben resolts, i que a més s'acaba que igual com Dune, és a dir, que has d'esperar l'any que ve que arribarà Halloween Ends, que no sé si serà el final o no, no em va convèncer gens, i a més de Jamie Lee Curtis surt poquíssim, és l'ànima d'aquesta saga i no surt gairebé res, sort que l'hem tingut aquí a Venècia, i és una dona meravellosa que ens va divertir i enamorar tots.
Per tant, jo ja puc dir-te, aquesta és la convidada d'or del festival d'aquest any, la més simpàtica, però la més detestable...
Timothée Chalamet.
Sí? O sigui, queda corroborada la nostra sospita.
Totalment.
No, és un gilipolles de llibre.
Ai, una cosa et volia dir, Àlex. He vist dos documentals aquí, el de Led Zeppelin i el de Leonard Cohen, i jo crec que després de veure el de la Velvet a Canes, em costarà veure un documental musical que m'agradi.
Doncs...
O sigui, t'he trobat infames.
Doncs, clar, no, per molt bo que sigui el subjecte, l'objecte no pot deixar de ser detestable si ho fan malament.
I com que tenim el record d'aquella gran obra de Todd Haynes, doncs és que costarà que ens torni a agradar algun documental musical. Ha de ser molt bo.
Ens veurem a Sitges.
Sí, senyor.
Doncs no et falta gaire.
I tu i jo ens veiem una mica abans, eh? Sant Sebastià.
A Sant Sebastià, sí, no parem.
Bon retorn, Marc. Gràcies, eh?
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
New York Herald Tribune. New York Herald Tribune.
Est-ce que tu m'accompagnes, Ron? Oui, c'est idiot, je t'aime.
1959, Les Champs-Élysées, la protagonista de La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, anys abans, sent la protagonista de la pel·lícula de Jean-Luc Godard amb Jean-Paul Belmondo, que surt per aquí, i parlen i es diuen aquestes coses. Ell, diu l'Anna, era un lleig morbós. I també diu, quan era petit en el cinema triomfava, jo l'havia vist a $5,000 al sol. Art de París i altres que no recordo. Borsellino amb el Delon. Em va deixar d'interessar perquè no feia bones pel·lícules. Ah, La sèrie del Mississippi amb la Deneuve. Aquesta no estava malament. I una altra que diu, vaig coincidir amb ella a un restaurant a Lyon, on també hi havia en Guillermo del Toro. I quan va sortir, tothom va arrencar a aplaudir a Jean-Paul Belmondo, que ahir va tenir un funeral d'estat directament amb el president de la República presidint la cerimònia. Ja, per tant, Núria...
Pues sí.
D'acord.
Pues sí, què vols que et digui? Era, estic d'acord que era un lleig atractiu, però molt atractiu.
Tenia un punt, no?
Tenia un punt, era d'estos feos que no te puedes olvidar d'ells, no? Era, i va representar tota una època gloriosa del cine i de la cultura a França. I després era molt simpàtic. Sí, sí, era molt simpàtic, era molt proper.
Era pues un seductor total.
Jo d'acord amb el federal d'estat. S'ho mereixia.
La veritat és que Belmondo és un personatge que té dues ànimes, dues vides. O sigui, primer, el intèrpret icònic de la títols de la Nouvelle Vague, amb Truffaut, amb Louis Malle, amb Chabrol, evidentment amb Jean-Luc Godard, fins i tot va produir una pel·lícula que es deia Stavisky, que va fer Alain Resnais, que va anar fatal. Jo crec que aquell dia va dir, però s'ha acabat. A partir d'ara seré el rei del timo i el marginal.
Però al mateix temps que feia això, també feia les pel·lícules de Philippe de Broca, no?
Sí.
I aquella de Cascader, total, no?
L'Hombre de Río.
Sí, L'Hombre de Río.
Que és la pel·lícula que va fer que Antoni Sassi fes Estambul 65 sí. I totes aquelles coses.
Però ho feia en paral·lel bastant.
Sí. Gràcies i desgràcies d'un Casado de l'any 2, que era maquíssima aquella pel·lícula. Era maquíssima, no? Bueno, però clar, després veus Pierrot el Loco, sents diàlegs així.
Velázquez es el pintor de la noche, de la amplitud y del silencio. Aun cuando pinte a pleno día, aun cuando pinte en una habitación cerrada, aun cuando la guerra o la caza huyen a su alrededor, como apenas salían durante el día, cuando el aire quema y el sol todo lo vela, los pintores españoles comulgaban al caer la noche.
Aquesta és la música de Borsalino que va fer amb Alain Delon, que van tenir un conflicte, perquè no, clar, tens les dues stars i dius, qui poses primer en el repartiment? I ells, que eren amics, es van barallar.
Sí, doncs no sé si eren molt amics per això, eh?
Després ja no.
Després ja no. Però és l'única pel·lícula que van fer junts, no?
No. El Borsalino 2 ja la va fer sol, el Delon. Sí. Molts anys més tard, quan ja no els hi funcionaven les pel·lícules, els van tornar a posar junts.
Sí.
I no va funcionar tampoc de cap manera.
Sí.
I a més, hi ha una cosa que em fa molta gràcia a la carrera de Belmondo, que és que al començament del tot, quan encara no era una figura, va sortir a Dos Mujeres, la Chochara, de Victoria de Sica, que era el noi que estava amb la Sofia Loren i que... tal i qual. I l'última pel·lícula que va fer, saps quina va ser?
No me'n recordo.
El remake d'Humberto D.
Vaja, tot és un cercle.
Tot té un començament i té un final, o sigui, definitivament. Clar, senties aquests diàlegs del Godard i penses, mare de Déu, com escriu aquest home? Fixeu-vos què explicava ell, el Belmondo, del rodatge d'un curtmetratge de Godard que es deia Charlotte et son Jules. Va, us ho explico. Quan vaig fer el curt Charlotte et son Jules, jo estava interpretant al teatre el famós Oscar de Pierre Mondi. I un dia vaig trobar Godard, a qui no coneixia, i que anava molt mal afaitat, i em diu, voldries fer cinema? I vaig dir, no.
Je dis non, pas du tout.
Però la meva dona em va dir, home, si t'empipa, li dones un cop de puny i prou.
Si t'emmerde, tu mettras un coup de pain à la
gueule. I Godard m'ho va oferir 500 francs i dic, home, doncs va, vinga, fem-hi. Anem-hi. I quan ens hi vam posar, no hi havia guió, ell m'havia de dictar les paraules i tot això. I quan vam acabar em va dir, no t'amoïnis, que ja ens trobarem per sincronitzar el so. Però llavors va ser quan vaig haver d'anar a Algèria, i quan hi era, Godard m'escriu i em diu, tenim l'oportunitat d'estrenar, si em deixes que et doblin, podrem estrenar. I vaig dir, va, vinga, sí, endavant.
Jo vaig dir, oui, hi ha pas de problema. Donc le film est sorti.
I es va estrenar amb la seva veu i al tornar d'Argèlia, Jacques Becker, el director que havia vist, diu, aquell noi està bé, però té una veu horrorosa. Vaig preferir no tornar-ho a doblar. Jo crec que era millor que quedés així amb la veu de Godard. Miquel Mathieu dedicant a Jean-Paul Belmondo aquesta cançó de Mon ami de toujours, et al. Que bona aquesta anècdota, no?
Sí, molt bona, boníssima. No sé d'on l'estrès, però és boníssima, eh?
Jo no sabia que Godard, la veu que se sentia era la de Godard.
I és veritat que tenia una veu molt lleig, el Godard, eh?
Sí, bueno, ell és bastant lleig.
És un lleig sense morbo.
Sense morbo?
No, cap.
Cap ni un.
Però va fer, home, Abus de souffle, Pierrot, les pel·lícules d'aquella època, Infame et infam...
Són les millors, eh?
Sí, van de part, bueno, són meravelloses, són meravelloses.
Després va perdre una mica l'Oremus,
sí,
eh?
Sí, però... sí. El Xavier aquell d'abans, eh? Un record per Belmondo. Personalment em quedo amb el final de l'escapada, a bout de souffle, amb la seva imatge icònica del seu dit gros de la mà tocant el seu llavi, carnós, i el confidente de Jean-Pierre Melville. I, per cert, ens felicita per l'homenatge que li vam fer a Fernando Fernán Gómez la setmana passada.
Yeah.
Perquè, clar, havia coincidit també amb el seu centenari.
Quasi restrenen Los Palomos, que sí. És una cosa que...
Com que restrenen Los Palomos?
Sí, 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 restrenen Los Palomos.
I em fa molta gràcia perquè el meu oncle, el germà de l'Àlex, un dia li va dir: acabo de veure la pitjor pel·lícula que he vist a la vida i vull saber on trobar la novel·la aquesta per tornar-la a veure, i era Los Palomos.
Està en Flixolé. Està en Flixolé.
I he dit novel·la aquesta perquè fa 25 anys d'això,
sí,
clar.
Sí, sí.
Bueno, canvi de registre.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
La conmoción por los ataques en Nueva York y Washington se extiende por toda la nación.
Nos enfrentamos a una emergencia nacional.
Queremos crear un fondo público que ofrezca compensaciones por los daños a las víctimas.
Ken deberá negociar todos los acuerdos.
La fórmula es bastante sencilla. Solo dice que las víctimas y sus familias recibirán una compensación basada en el valor de sus pérdidas económicas. 80%.
Cualquier grupo de demandantes que se nos escape destrozaría la economía en los juzgados.
Ja m'estic avorrint, eh? O sigui, només sentir això ja m'està entrant una son i un avorriment i una cosa. Worth, una pel·lícula de Sara Colangelo, que no coneixia de res, de Netflix.
La pel·lícula als Estats Units és de Netflix, és veritat.
Sí.
Però com...
aquí s'estrena.
Perquè la deu haver comprat Netflix d'una productora independent.
I vagi... de Michael Keaton.
És a dir, si us va agradar Spotlight, són els mateixos productors, sí. Michael Keaton, i han intentat reproduir el mateix tipus de pel·lícula.
A mi sí m'ha agradat, eh?
Perquè és interessant el que t'explica. Però
sí,
quan...
no, els dos personatges, el que fa el Michael Keaton i el
Kenneth
que fa...
Finberg.
Sí, i el que
és
fa...
real, és un advocat real,
sí,
eh?
I tot el que expliquen és real, tot el que expliquen...
Lamentablement.
I el de Stanley Tucci, el Charles Wolfe,
La química entre els dos és molt bona,
la
sí.
La química, i després, vull dir, són tots dos aprenen. Que és, això és el que em va agradar de la pel·lícula, que tots dos aprenen d'un de l'altre, no? Ni tot és diners, ni tot és només justícia. Vull dir, la justícia sense diners tampoc serveix, i els diners sense justícia no serveixen. A mi això és el que m'ha agradat de la pel·lícula.
A mi
és cert que és molt clàssica i molt, i molt de parlar, i molt, però bueno, tu... jo crec que és important.
Jo aquests dies que han fet tants documentals per tot arreu de l'11 de setembre, que la veritat és que m'he quedat esgarrifat de les coses que de veure que no havíem vist mai. Clar, veient aquesta pel·lícula veus un altre trasfondo que no havia surat mai i que de cop i volta te n'adones cada vegada que hi ha una catàstrofe i surt el govern de torn i diu: no us preocupeu, que cobrirem els problemes de tothom, ho resoldrem tot en 4 dies, no sé què, i després, al cap de 10 anys, encara estan esperant.
Encara estan, no?
No,
però l'avocat aquest va aconseguir molt, eh?
Sí,
i ha seguit treballant molt. Realment és un personatge important, eh? El Kenneth... com has dit?
Kenneth Feinberg.
Feinberg.
Sí. No, és veritat que aquesta pel·lícula, això ho explica millor que qualsevol altra, però pots imaginar que als Estats Units aquestes coses de les asseguradores deu ser tremendo, perquè... a les pel·lícules d'accidents d'avions, aquella del Denzel Washington o la del Clint Eastwood de Sully que aterrava i tal amb el Tom Hanks, sempre és un drama, és a dir, és el postdrama del drama total, eh? Jo estic d'acord que m'interessa molt, però m'avorreix una miqueta. És a dir, un Aaron Sorkin crec que hagués pogut fer una cosa una mica més.
Sí, no, la pel·li és molt al servei de... No és una pel·li que vulgui ser, sinó que està al servei. Està al servei de lo que vol explicar i ho accepta i ja està. I tu també, com a espectador, també ho tens que acceptar. Perquè si vols veure això, un Aaron Sorkin, o vols veure una mica de creació... No ho té. Però sent el tema que tracta, crec que era una manera, també.
És la que heu d'anar a veure. Després ja en parlarem d'alguna altra que us volem descobrir, evidentment, perquè si no, l'alternativa és Gunpowder Milkshake.
Ja està hecho.
Cambio de planes. Tienen a una niña de 8 años. No permitiré que muera.
Sabes
Sam, has matado a quien no debías.
Ya no estás bajo nuestra protección.
Unos hombres muy malos vienen a hacernos daño. Tenemos que ir a un lugar seguro. Hola, mamá.
¿Soy abuela?
Dios, no.
Unos hombres malos, man, que en diuen aquestes coses en les pel·lícules americanes.
És horrorós.
M'he sacrificat per l'equip veient aquesta pel·lícula, que bàsicament portem una dinàmica, Núria, de pel·lícules protagonitzades per noies que sempre són assassines implacables, com la de la Jennifer Lawrence. Després en parlarem una altra de Netflix que també s'ha estrenat avui, que és idèntica a aquesta, que són bàsicament plans seqüència de noies rebent unes hòsties descomunals per part de 50 tios a la vegada i no els hi passa res.
Segueixen. Perquè són superhéroes.
Però això sí, a la que topen amb una nena petita, se'ls hi desfà el cor i obligades a cuidar la nena petita mentre liquiden a tots els dolents. I Paul Giamatti porta 15 o 20 anys fent el mateix paper del dolent mafiós, fastigós. Bé, he acabat esgotat d'aquesta pel·lícula.
És que per què l'has anat a veure?
Perquè hem de morir, perquè la gent no es mori anant a veure el que no han d'anar a veure.
De un pueblo que está a una hora al norte de Baton Rouge.
Ya, pero ¿dónde naciste?
Nací en Corea. Tengo un bebé en camino y quiero cambiar de trabajo.
Bueno, és una pel·lícula americana, però l'ha fet Justin Chow. No passa res, hi ha molts directors orientals treballant als Estats Units, però té una curiositat. És a dir, demostra una cosa. El cinema americà vol ser com el xinès, o agradar als xinesos, o bé vol ser una altra cosa.
Els coreans, en aquest cas. Ara estan en una dinàmica coreana, bàsicament, perquè venim bé de Minari, venim de l'èxit de Paràsits, evidentment, i ara tothom vol descobrir la següent història dels coreano-americans, perquè sempre són aquests coreans d'adopció. També va haver-hi aquella pel·lícula, no sé si la vas veure, Núria, del jugador de bàsquet, que li fan bullying perquè no és negre i un jugador coreano pot jugar a bàsquet. Vull dir, portem 3 o 4 aquest any ja d'aquest estil, eh?
Sí, suposo que s'han cansat ja una mica dels negres. I els coreans donen més joc a la història, no? Són més desconeguts i
ens matem la gallina dels ous d'or.
O aquella del Brian Dennehy, del nen petit, que era una mena de Gran Torino.
Exactament, sí.
N'hi ha un munt. I en sèries i en les plataformes, molts més, eh?
Això se'n diu exploitation, que, per cert, és el que han patit molts d'aquests nens que surten en aquestes pel·lícules quan intenten ser famosos, excepte un que, mira, encara... Saps qui va fer 50 anys? 50 anys ahir?
No ho sé. Ja ves que m'atabales amb això de les edats, escolta'm.
Telèfono! Mi casa!
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És el nen més famós del cinema, però el temps passa per a tots i ahir el nen va fer 50 anys. Avui visita l'Strange Henry Thomas, és a dir, l'Eliot D.T. Henry Thomas va néixer a San Antonio, Texas. És fill d'un actor, així que l'actuació la portava a la sang perquè els platós eren la seva segona casa. El càsting del paper d'Eliot forma part de la història del cinema. Ja sabeu que això de treballar amb nens fàcil no ho és, i trobar l'Eliot era un repte.
I té telèfon a mi casa.
Sí, al fons, la mítica frase. Sabíeu que en 3 minuts Henry Thomas va passar a ser Eliot? Sentim un fragment d'aquesta audició que segur que emociona la nostra bona amiga i companya de programa, Desi de Fez.
Can't take him away, he's mine!
But it's not my choice. The president asked me to come here and get him.
I don't care what the president says, he's my best friend!
La seva interpretació va fer plorar tothom. Com un nen de 10 anys aconsegueix emocionar fins i tot el totpoderós Steven Spielberg? Doncs l'explicació és molt fàcil. L'actor sempre diu que va pensar en el seu gos Urso, que feia poc havia estat assassinat pel seu veí. Thomas va aconseguir la fama en la seva segona pel·lícula i als 11 anys.
Telèfon a mi casa.
Okay, kid, you got the job.
Us he de confessar que quan vaig veure E.T. em va terroritzar. Vaig sortir plorant del cinema. Per la seva banda, Thomas va quedar terroritzat no per l'extraterrestre en si, sinó per tota una sèrie d'aliens humans que el van començar a perseguir un cop es va estrenar la pel·lícula.
Si us pregunteu si Thomas ha estat el típic nen trencat de Hollywood, us he de dir que no. No li va passar com Drew Barrymore, la seva companya de pel·lícula. Ell es va aïllar a casa amb la família, va intentar portar una vida tan normal com va ser possible, però la veritat és que la seva trajectòria professional sempre ha estat marcada per ET. És de les teves pel·lícules top, al fons?
Doncs no, no és en realitat una de les meves predilectes de Spielberg, i de fet a l'Àlex li sembla que és una d'aquestes que reuneix tots els pitjors vicis de Spielberg.
Sí, tampoc la meva, però Thomas ha tingut una carrera que més d'un actor o actriu hauria volgut.
Alfred era el hermano mayor, mayor incluso para su edad. Samuel era el más joven. No había nada que sus hermanos no hicieran por él. Cuidaban de él como un tesoro.
El nostre Elliot va ser el Dolç Samuel a les Llegendes de Passió. El problema és que coincidir en una pel·lícula amb Brad Pitt jove i en estat de gràcia, doncs quedes en un segon terme. Sigueu sincers, vau ser dels que vau reconèixer Henry Thomas en aquesta pel·lícula? Jo no. Suposo que estaria encisada amb Pitt i mireu que no és dels meus actors preferits. De fet, el trobo força insípid. Una cosa semblant li va passar en Gangs of New York de Scorsese. Va tornar a tenir un paper secundari de luxe, això sí, al costat d'un altre ros de l'època, Leonardo DiCaprio. Ara també us he de dir que segurament ell està força tranquil a la rereguarda mirant com els flaixos els aclaparaven altres. Abans de totes aquestes pel·lícules va fer Belmont, de Milos Forman, però va ser l'any que Les amistats perilloses ho va dominar tot. El destí a vegades és ben tossut. When I wake up in the morning, I see nothing for miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh Lord, there she goes, only in dreams, she's only in dreams. A la televisió ha tingut una carrera força sòlida. Ha fet de Norman Bates a Psicosi 4, va participar a la famosa Sons of Liberty, però especialment fructífera va ser la seva intervenció a la sèrie de Netflix The Haunting of Hill House. Sabíeu que a banda d'actor també és un músic molt bo? The Blues Healers va ser el seu primer grup. Un cop dissolta la banda, ha col·laborat en la composició de diverses bandes sonores. Thomas ha tingut una vida amorosa amb els seus alts i baixos, però podríem dir que ha gaudit d'una vida força normal. L'única taca de la seva imatge pública va passar fa 2 anys quan el van detenir perquè conduïa borratxo. Què diria té si ho hagués vist? You came back. Thomas no és com Harrison Ford, que renega de Han Solo. L'etern Elliot del cinema no va tenir cap problema per retrobar-se a ET en aquest anunci nadalenc de fa 2 anys. What's changed since you were here? Elliot i ET ens demostren que l'amistat és una força molt poderosa i també ho és la gratitud, perquè Thomas sempre ha acceptat el seu Elliot i diríem que tots dos junts han aconseguit viure en pau.
That's all, folks.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Necesito que la gente me mire.
Ser famoso.
Y si tuvieras que elegir entre eso y la familia, ¿qué elegirías?
Oye, ¿y cómo ha sido tu nueva vida de madre?
Ha sido un sueño.
Era lo que yo quería hacer. Estar con el Javier, ser mamá, ver crecer a la mandita día a día.
Qualsevol diria que és un folletón venezolano d'aquells que ara no existeixen perquè els que manen són els turcs, però en fi...
Més o menys. Es diu La Verónica, és una pel·lícula que s'ha estrenat avui a Filmin, i la protagonista és la Mariana Di Girolamo, la gorda esnúria d'Emma, que va guanyar el Premi Sant Jordi. Doncs aquí interpreta a una youtuber, influencer, casada amb un futbolista famós, a més, i pots imaginar-t'ho, no? La decadència d'aquest personatge... el que intenta mostrar i el que realment és, però a mi el que m'interessa és com està rodada aquesta pel·lícula. Tota la pel·lícula és Mariana de Girolamo en primer pla, mirant a càmera, mentre el fons va canviant a mesura que avancen les escenes, en plan, aquí l'única protagonista sóc jo, és a dir, del personatge.
I això s'aguanta?
Complicat, també t'ho dic, però la pel·lícula és interessant, és curiosa de veure, realment. A Filmin, a l'HBO, ja tenim la nova temporada de Lo que hacemos en las sombras, divertidíssima, com sempre. A Disney Plus s'ha estrenat aquest spin-off d'American Horror Story, que es diu American Horror Stories, i dius, home, quan ja porten 12 temporades de l'altra, ja no cal fer un spin-off, crec que ja ho hem vist tot, però vaja, vosaltres mateixos. A Apple TV estem sentint el tema de Billie Eilish per la nova James Bond, perquè ara sembla que sí, que ja arriba definitivament.
Oh, ja seria hora, no?
Estrenen un documental que es diu En la piel de James Bond, que és un documental sobre la fase Daniel Craig, per entendre'ns de la saga. La podeu trobar a Apple TV. A Amazon podeu trobar The Voyeurs, que és una pel·lícula, com diu la paraula, una mescla entre La finestra indiscreta, precisament, i recordes aquella pel·lícula que es deia Addictos a l'amor, que era Meg Ryan i Matthew Broderick espien els seus ex des de la façana del davant? Sí. Doncs és això convertit en un thriller morbós. La veritat, jo m'ho vaig passar molt bé veient aquesta pel·lícula que s'estrena avui a Amazon, The Voyeurs. I a Netflix podem trobar tres propostes bastant curioses. El Borde és una sèrie que ha dirigit i protagonitzat tot el projecte seu, la Julie Delpy, però curiosament passa als Estats Units i té com a companyes a l'Elizabeth Shue i altres actrius americanes. Bàsicament, crisis de la mitjana edat, de les ames de casa pijas, que no saben què fer amb les seves vides. És divertida, una mica tonta, t'he de dir, Núria, també, però bé. Hermanos de Sangre, documental sobre la relació entre Mohamed Ali i Malcolm X, que hem pogut veure les pel·lícules de tant en quant, a veure si està bé. I per acabar, la pel·lícula que us deia abans, Kate, que és la que Mary Elizabeth Winstead fa, el mateix que us he dit abans, d'assassina, que es veu obligada a cuidar d'una nena, amb una cosa diferencial, que és en plan Crank, aquella pel·lícula que va fer el Jason Statham, i és que a ella li han ficat un verí dins del cos, li queden 24 hores de vida i té 24 hores per a cargar-se a todo Cristo.
Però això és un xoc, això?
Això és més viejo que l'he dit.
Mira, Núria, saps el que és això?
No sé, eso.
Una aranya mortífera que em va picar l'altre dia i durant 3 dies he portat el braç completament inflamadíssim fins que m'han posat un líquid que és aigua d'alumini.
Aigua d'alumini.
I mira, s'ha desinflat tot.
Sí. Doncs és una pena. Bé, jo
aquesta
tenia...
noia del Keila necessitaria això també, no?
Sí. Doncs és una llàstima que s'hagi desinflat. Jo tenia l'esperança que fossis Spider-Man.
No, però aquí mira, aquí dins encara tenim aquí cosa.
Encara hi ha pus.
Doy fe de que té una ferida,
Sí. Bueno, estic a punt de transformar-me en... Em poso verd, em poso catxes i Hulk total.
I surts per la finestra.
No, el que sortim per la finestra som ara perquè acabem la primera part del programa d'avui, vale. Però primer, a veure si identifiqueu aquest senyor. Put on your yarmulke, here comes Hanukkah, so much Hanukkah to celebrate Hanukkah. Hanukkah is the festival of lights. Instead of one day of presents, we have 8 crazy nights. Està molt decaigut, molt lluny dels temps que sortia amb el Bill Cosby al seu programa. A veure, us dic títols, Va, Los Caraconos. El chico ideal. Un papà genial. Spanglish. Hazme reír.
Vale, Adam Sandler.
Desmadre de padre. Només va fer una pel·lícula decent que era Embriagado de amor del Paul Thomas Anderson. Perquè a ell el que li agrada és fer comèdia. Mira, és el que diu.
M'agrada fer comèdies. He tingut oportunitat de fer altres tipus de pel·lícules que també m'han agradat. Però la raó per la qual vaig dir sí a aquest guió és perquè és una comèdia. I intentaré fer el màxim de comèdies que se'm permeti.
Total, que s'ha fet vell. S'ha fet molt vell. Ahir va fer 55 anys. On vas a parar amb 55 anys? Viejuno! Eres un viejuno, Adam Sandler. Bueno, va, li dedicarem un Pink Martini. A petició de la nostra audiència, que són adorables, una peça de cinema dels Pink Martini, Una notte a Napoli. Però alerta, que tornem en 5 minuts,